Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Del balanç de la Verema 2025 i de projectes d'R+D que busquen solucions per al sector a curt i mitjà termini, parlarem avui a la secció de l'Incavi perquè ens visita el cap del seu servei de viticultura i enologia. Joan Elordui, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I qui també ens acompanya és la cap de comunicació, la Laia González. Benvinguda.
Hola, bon dia.
Laia, en l'última trobada, en l'última secció, parlàvem d'aquesta festa del vi català que s'impulsava de nou i amb ganes a Barcelona, coincidint amb la Mercè. Com va anar?
Doncs molt bé. Vam fer el que es diria un sold out, que se li diu, que bueno, tampoc depeníem del clima, de la meteo que hi hauria, però realment van passar més de 3.800 persones per la festa i realment doncs, vam... El que dèiem, vam acabar tot el vi que teníem a disposició dels assistents i va anar molt bé, l'ambient molt xulo, molt maco, molt bé. La gent molt interessada en els vins de Deos i que te l'expliquessin, perquè realment eren les Deos que t'explicaven les referències que havien portat. I molt bé. La veritat és que els tastos a la gent a Barcelona van molt bé. Sembla que hi ha moltes ganes de que hi siguem presents. Aquest cap de setmana també hem estat al Mercat de Mercats. I també és això, ens emportem aquesta sensació que cada vegada potser veurem més vi a la ciutat i veure de mirar i de veure de tastar també, no? Però amb moderació, evidentment, però n'hi haurà a més esdeveniments gastronòmics, sobretot.
Fantàstic. I amb el Joan parlem de Verema. Podem dir que ha finalitzat la Verema a Catalunya 20 d'octubre?
Sí, sí, sens dubte. Sí? Sempre queda alguna petitíssima parcel·la perquè es reserva per fer algun tipus de vinificació especial, algun territori que per motius climatològics poder s'endarrereix una mica, però a efectes estadístics la Verema està tancada.
I a grans trets, quina és la conclusió, les xifres, les sensacions d'aquesta Verema 2025?
Bé, com sempre, tot això està molt territorialitzat, depèn de llocs i de zones i de varietats, però sí que és veritat que les dades recollides al Registre Vitivinícola de Catalunya presenten un increment de producció sobre la campanya passada, tant en blancs com en negres, en general en totes les denominacions d'origen i en general també una sanitat molt bona. Per tant, en principi ha estat una campanya millor que la campanya anterior.
El pro és que l'anterior tampoc era ni responia a la mitjana ni era bona, no? Venim d'uns anys complicats.
Efectivament. Venim d'uns anys de sequera, no ens podem oblidar. I això fa que aquest increment sigui interessant, sigui positiu, però evidentment no arriba a una Verema mitjana.
Seguim per sota de la mitjana històrica, diríem?
Sí, lleugerament per sota de la mitjana històrica, sí, correcte.
Quant a varietats, què podem destacar? Quines han funcionat millor, quines pitjor?
Bé, en general, les varietats blanques han funcionat molt bé, han funcionat força bé, amb percentatges bueno, que han superat el 30% de la collita de la campanya passada. Varietats negres han comportat una miqueta per sota, però bueno, en general totes elles han estat molt bé.
I quant a denominacions, ja deia el Joan que, clar, generalitzar és complexa perquè a cada denominació ha funcionat d'una forma o d'una altra, no? En general, per denominacions podem explicar quin balanç es fa d'aquesta Verema?
Sí, sens dubte. Hem de tenir en compte, però, que a Catalunya tenim un sistema que permet la coexistència de denominacions d'origen sobre les mateixes, sobre determinades parcel·les, i, per tant, l'assignació del raïm no depèn exclusivament del fet de la climatologia o del territori, sinó també d'una miqueta l'orientació que el viticultor o el celler li vulgui donar a aquell raïm. Per tant, els moviments percentuals o els increments o disminucions en una o una altra denominació d'origen, si n'hi ha coexistència, també s'han de ponderar. Tot i així, és veritat que Empordà, Conca de Barberà o Pla de Bages s'han presentat molt bons resultats. També Penedès també ha resultat bons resultats. I, òbviament, també, perdoneu, les DOs que tenen coexistència, com la DO Catalunya i la DO Cava, també presenten molt bons resultats.
Aquí al Penedès, aquestes últimes dues setmanes de campanya, ha aparegut la botritis.
Correcte,
amb una incidència important o residual?
Bueno, sobre la totalitat del raïm entrat no ha estat massa alta. Sí que és veritat que sobre el raïm que ha entrat en aquestes últimes dates sí que l'afectació ha estat una miqueta superior. És cert.
En les varietats tardanes, no? Imagino,
lògicament, bàsicament. En les varietats tardanes, sí, clar, evidentment. Sí, s'ha detectat un increment dels nivells d'àcid glucònic, que és un indicador de l'estat sanitari del raïm, i, bueno, imputables a diverses problemàtiques.
Per tant, aquesta verema 2025, millor que l'anterior, però encara buscant veremes que responguin a la mitjana històrica, no? O no sé si això és factible i ens hem de repensar aquests números.
Bé, estem immersos, és una obvietat, crec. Ja no faria falta discutir-ho més. Hi ha un canvi climàtic, hi ha unes modificacions de les condicions tant de temperatura com de pluviometria, i, per tant, els històrics comencen a canviar, a modificar-se, i es veu aquest impacte, es comença a veure inclús en números. Però bueno, esperem que amb les pluges que hem tingut i que estem tenint aquests últims mesos, el sol recuperi reserves hídriques, recuperi aigua, les plantes també recuperin reserves, i per tant, de cara a l'any que ve, ja ho veurem, perquè ens queda tot un món d'aquí a la propera verema.
Aquesta pluja d'aquesta tardor incideix en la verema 2026?
Sí, sens dubte, sens dubte. Això és un reservori, això és una mica com el rebost de les plantes, que requereixen tenir-ho ple perquè quan vinguin maldades bueno, i tinguin d'on estirar, no?
Amb el Joan Elorduy també volíem comentar alguns projectes d'R+D. Justament aquest cap de setmana ha estat a les Canàries presentant un d'aquests projectes, el de biodiversitat en l'entorn de les vinyes. Com va anar la jornada? Es van escoltar coses interessants a banda de la vostra ponència?
Sí, van ser unes jornades molt interessants. Van vindre ponents de tota Europa. Se'ns van fer exposicions i presentacions de la viticultura de Moldàvia, dels escumosos que s'estan fent al nord d'Itàlia, de vinya d'alçada. Hem parlat també de les vinyes de Sicília, per exemple, i va ser realment molt enriquidor participar en aquestes jornades. Sí.
Em crida l'atenció el títol de les jornades: Jornades sobre viticultura heroica i canvi climàtic. Viticultura heroica.
Bé, hi ha una definició de viticultura heroica, és aquella que es produeix en parcel·les plantades per sobre dels 600 metres d'alçada, que en petites, de petites dimensions, amb forta pendent, o de microilles, de petites illes. Aquesta és una definició que ja està més o menys acceptada per tothom i que realment és el que ens està dient. Bé, ens està dient que és una viticultura que té unes condicions de treball, uns rendiments productius i uns costos de producció molt diferents i molt més alts normalment que la resta de la viticultura.
En Joan Elorduy presentava el projecte de biodiversitat a l'entorn de les vinyes, un dels projectes del pla d'R+D de l'INCAVI 2030, projectes que són d'investigació aplicada. Què vol dir exactament això de la investigació aplicada?
Bé, la Unió Europea estableix una escala que porta des de l'aparició d'una idea o d'una hipòtesi fins a la seva aplicació comercial.
Per tant, de la teoria a la pràctica.
Exacte, de la teoria a la pràctica. Com passem de la teoria a la pràctica? Molt bé. Doncs nosaltres estem al final d'aquesta escala. Estem en les fases en les que hem de testar un prototip o comprovar una hipòtesi a camp o veure com es comporta determinat concepte o determinada eina sobre el terreny. Afinar-la, posar-la a punt i facilitar que arribi al viticultor o al celler.
Per tant, en projectes de recerca aplicada, com el que presentarem ara, i d'altres, sempre hi ha una aliança, una col·laboració, sector públic, sector privat?
Sí, sí, efectivament. Nosaltres, dins del nostre pla de recerca, una de les línies, un dels conceptes del leitmotiv que tenim en tots els projectes és que nosaltres fem recerca pública, aplicada i col·laborativa. És a dir, sempre ho fem en col·laboració amb viticultors, amb cellers, amb consells reguladors, amb ADBs, etc. Creiem que és una de les millors maneres de que aquesta difusió, aquesta transferència de coneixement sigui el més ràpida i el més eficient possible. Si ja estan col·laborant amb nosaltres en aquesta recerca, sembla que és una bona manera per difondre aquests resultats.
Presentem el projecte de biodiversitat en l'entorn de les vinyes i qualitat dels vins. Qui participa i quin és l'objectiu?
Bé, aquest és un grup operatiu autonòmic, és un grup operatiu finançat pel Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. El formen 5 cellers, que ara no m'ho voldria deixar cap, però és el celler Castell de Peralada, la Fou, de la Terra Alta...
Jo ho tinc davant, Vinyes Domènec
de Montsant,
Huguet de Can Feixes al Penedès
i la Gravera de Costers del Segre. El coordinador administratiu d'aquest grup operatiu era Innovi, el clúster tecnològic del vi, i el centre tecnològic que hi treballava érem nosaltres. Aquests eren els participants d'aquest grup operatiu. A partir d'aquí... La hipòtesi que vam posar sobre la taula és que això que diem, que es diu tant de que el paisatge es reflexa en el vi, que el vi recull els paisatges circundants, etc., veure si realment això tenia un suport analític, un suport tècnic real.
Demostrar-ho científicament, no?
Exacte. I vam plantejar un estudi on comparàvem els principis aromàtics que estan al voltant de determinades parcel·les vitivinícoles amb els vins que surten d'aquelles parcel·les. De cadascun d'aquests cellers vam seleccionar un vi, vam analitzar les parcel·les d'on surten aquests vins, vam detectar i caracteritzar més de 70 espècies vegetals, evidentment no totes en tots els territoris, però en conjunt. Vam analitzar més de 70 principis aromàtics, més de 70 compostos aromàtics en els vins i amb les plantes, i finalment vàrem veure que determinats principis aromàtics estaven presents tant en algunes de les plantes de l'entorn com en els vins que s'obtenien en aquell entorn. Per tant, considerem que una part de la hipòtesi s'ha comprovat que és certa.
Per exemple, la farigola?
Ara no tinc...
És que estic veient aquí Thymus vulgaris en un Penedès.
Exacte. Doncs hem trobat que un dels principis aromàtics de la farigola, no recordo si és un tiol...
Linalol?
Linalol, exacte.
Jo jugo amb avantatge perquè tinc l'estudi obert davant.
Doncs el linalol apareix tant en aquesta planta, en aquesta espècie vegetal, com en el vi de Can Feixes, que era el que sortia d'aquelles parcel·les. No? I això ens ha passat en tots els vins de totes les parcel·les. Sempre hem trobat algun principi aromàtic que està en els dos llocs. No? I, per tant, bueno, per això considerem que la hipòtesi inicial està comprovada positivament.
I quin rèdit en pot treure el sector privat, en aquest cas aquests 5 cellers participants? Perquè és una hipòtesi que s'utilitzava molt, als sommeliers els agrada molt dir que en aquella copa hi ha paisatge. Ara sabem que això és cert.
Bé, sí, nosaltres creiem que els cellers, en principi, tenen un coneixement més profund de lo que estan produint, dels vins que treballen. A més, creiem que... es pot transmetre d'una forma més exacta, més fonamentada, aquesta informació al consumidor, perquè també és una manera de dir que tenim unes dades, unes xifres que ens ajuden, i després també creiem que ajudarà a que en futurs treballs es pugui expressar millor encara l'entorn dins del vi, si veiem de quina manera potenciem aquests aromes de l'entorn als nostres vins.
Per tant, aquí hi ha més recorregut, si es vol,
sempre,
si es pot.
Sempre hi ha més recorregut, sempre que fem un projecte d'aquest estil, quasi obrim molts més interrogants que en contestem.
Una de les propostes de futur que llanceu és publicar un mapa de plantes autòctones i la seva relació amb els vins.
Sí, 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 aquest és un dels treballs que queden pendents d'aquest estudi, més els que puguem fer, que és donar una difusió més extensa d'aquests resultats.
Aquest és un projecte que es presentava en aquestes jornades de viticultura heroica fa uns dies a les Canàries i també acabeu de posar en marxa un nou projecte d'aquest pla d'R+D que heu batejat amb el nom de Solar Wine.
Sí, aquest és un grup operatiu, en aquest cas també, però a nivell estatal, on hi participen diversos cellers i centres de recerca de l'Estat, on pretenem valorar o pretenem conèixer quin és l'impacte que poden tenir sobre la vinya la col·locació per damunt d'elles de plaques solars. La idea o l'objectiu de cobrir grans extensions, no es tracta d'això ni molt menys, sinó de tenir un suport bàsicament per la producció d'electricitat, d'energia, als cellers que estiguin propers o a alguna instal·lació agrícola que ho requereixi.
Buscant l'autosuficiència.
Exacte. És una miqueta fer un cicle tancat on la mateixa explotació, ja sigui vitícola, ja sigui vinícola, pugui autoabastir-se d'aquesta energia i, per tant, ser més sostenible, tenir un impacte amb el medi ambient inferior. Però, clar, volem conèixer també quin impacte té això sobre el conreu.
Com incideix en la planta? Com ens hem d'imaginar aquestes plaques solars sobre dels ceps?
Bé, és una estructura metàl·lica molt lleugera, que intenta ser el més transparent, diguem-ho d'aquesta manera, que molesti el menys possible, a una alçada suficient perquè pugui passar maquinària per sota. És a dir, no estem fent que tot torni a ser manual, sinó que també permeti el pas de maquinària. I, a més, que evidentment no és un sostre, no cobreix en la seva totalitat la superfície, sinó que cobreix només un percentatge, 25, com a molt, un 30% de la superfície horitzontal. Per tant, diguem-ne que és com si fos una pèrgola, diguem-ne d'aquesta manera.
El celler aconsegueix aquesta autosuficiència energètica i la planta, la vinya, què guanya? Ombra, bàsicament?
Bueno, ho hem de valorar.
S'ha de veure.
Ho hem d'estudiar, hem de veure quin impacte té. D'això es tracta el projecte, veure quin impacte té. No sabem si seran positius, si seran negatius. Esperem que siguin positius i que puguin conviure, però no ho sabem.
Quan hi haurà resultats, en aquest cas? Quin és el calendari?
Bé, aquest projecte es va iniciar l'any passat. Esperem tancar-ho l'any que ve. Tot i que els resultats creiem que seran només parcials perquè necessitem continuar-ho encara alguns anys més per veure si aquests impactes, si aquests resultats són permanents o són fruit d'una determinada climatologia d'un any.
S'hi han implicat alguns cellers catalans en el projecte?
Sí, 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 sí. Tenim un celler català, tenim un celler a València, tenim unes plaques instal·lades a Extremadura i ja està.
Per tant, aquesta verema 2025, aquestes vinyes experimentals ja tenien aquestes plaques solars.
Bé, s'han instal·lat enguany, eh? La instal·lació s'ha fet enguany.
Fa pocs dies, sí.
I va finalitzar...
Coincidint amb el final de la verema.
Sí, coincidint amb el final de la verema per temes... Clar, aquí també hi ha molt tema de permisos d'obres, instal·lacions, connexions a la xarxa... Bé, ha estat una miqueta complex, però enguany, fa relativament poc temps, hem aconseguit muntar-ho.
És Joan Elordui, cap del Servei de Viticultura i Enologia de l'INCAVI, amb qui sempre aprenem molt i esperem que torni ben aviat per seguir explicant-nos com avancen aquests projectes i d'altres que avui no hi ha hagut temps. Moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Laia, si mirem l'agenda, hi ha activitats properes?
Tenim una setmaneta amb un parell d'activitats que ens cauen una miqueta més lluny d'aquí. Bueno, una més lluny i l'altra més a propet. El dijous estarem a la Fira del Vi o Setmana del Vi de Rubí amb un tast a 8:15, un tast de Deos, dirigit pel Pol Aluja. I el diumenge estarem a la Fira del Vi de Lleida amb el Toni Albiol, també fent un tast, en aquest cas, de les 7 subzones de la Deo Costers del Segre.
És una de les línies de treball, no? Ser present arreu del país, amb fires, esdeveniments d'aquestes característiques.
Sí, és el que diem sempre, que s'ha de seguir explicant el vi català, que és molt divers i molt ric, i que molta gent no l'acaba de conèixer encara, o sigui que no ens cansem d'explicar-lo.
Gràcies per haver-nos acompanyat avui, t'esperem el mes vinent.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Adéu.